Perquè no es pot dir, perquè et diria bon any, ara ja no es pot dir, és massa tard, no, Anna Ponsí?
Hola, què tal? Diuen que pels Sants tens 15 dies, doncs...
15 dies?
O 10?
Jo feia en 8, no?
Cap vuitada, no?
Cap vuitada,
sí. Allà, allà a l'Empordà, que tot ho fan així a l'engròs, 15 dies, doncs escolta, així
per
encara...
Per cert, quin dia més ventós que teniu, eh?
Sí.
Va, anem una mica aquí. O sigui, queixa't de com parlem del vent els que no tenim mai vent. Va, Anna, que
no,
m'agrada això.
T'he de dir que, ostres, he pensat una cosa que és molt lletja, però he pensat, jo realment només em sento segura quan fa vent a l'Empordà. És a dir, perquè caiguin coses, eh? Perquè crec que allà, evidentment, per la tradició, doncs està com més ben subjectat tot, no? Que no vol dir res, que pot caure qualsevol cosa.
O sigui, tu, per exemple, avui has tingut un dia, no sé si has estat més per aquí a Barcelona o has vingut ara, i has tingut un dia una mica insegur aquí, pensant que podia passar-te alguna cosa?
No, insegur no, el provoquem els periodistes, la inseguretat aquesta, de que, ai, atenció als tendals, als arbres, però sí que és veritat que, dedicant als successos, doncs coneixes situacions dures relacionades amb els temporals i el vent, i si tenim la sort, jo crec que no ha plogut, i llavors la terra no està prou remoguda perquè els arbres, doncs amb el vent, caiguin, no? Que això és una cosa que hem vist moltes vegades.
Vale, això com a periodista de successos, però com a empordanesa, diguem-hi, aquest somriure que portes a la boca, parla una mica com a empordanesa ara, no? Que és... Què parlen del vent tota l'estona? Però si nosaltres en tenim sempre i no diuen res,
sí,
no?
Sí, però també diuen les estadístiques que cada vegada en fa menys allà dalt, eh? O sigui que alguna cosa també deu estar passant de canvis. Però sí, és veritat, nosaltres és com la boira dels de Lleida i estem acostumats, no? Tampoc no ens queda...
Jo, perdona, cada vegada que es parla de la boira de Lleida he de reivindicar també la boira de la Plana de Vic.
Ara és una...
És que no sé, clar...
Però ets dels que t'agrada o no?
Sí, sí, a mi m'agrada.
A mi també m'agrada el vent, eh? Hi ha gent que diu que li fa mal de cap.
Sobretot quan no hi soc i sé que allà em fa, saps? Llavors la trobes a faltar, diguem, no? Quan hi ets, a vegades te'n cansa. Però vaja, també passa el mateix que amb el vent, que tampoc hi ha tants dies de boira com hi havia abans. Bé, amb l'Anna Ponsí, ho sabeu, el Codi 60, que està en Islàndia, Codi 60, que vol dir persona morta en l'argot dels Mossos d'Esquadra, i amb aquesta secció l'Anna fa obituaris anònims de persones que han tingut morts inesperades. I així, parlant d'una persona, també parlem d'un tipus, d'una manera de morir. Avui, per exemple, una mort sobtada, que malauradament cada vegada passa més, que en les estadístiques, per exemple, dins dels adolescents, és la causa número 1 de mort, que és el suïcidi. Avui parlaràs d'una persona que es va suïcidar, eh?
Parlarem d'en Rafael Estartús Castanyer, va morir amb 56 anys. L'hem recordat amb un dels seus dos fills, en Lluís, que té també doncs, una història molt interessant. El seu pare va patir l'alçament militar del 36, que va desencadenar la Guerra Civil. De molt jove el van mobilitzar per lluitar a les files republicanes.
Va ser dels últims quintats aquí a la República. Va anar justament aquí a la Conreria. El van portar a la Conreria, el van formar com a radiotelegrafista. I, de fet, no va arribar hasta el front, va agafar directament la retirada, va anar a parar a Arlés. Allà va tenir la sort de que va agafar un nen que passava al carrer, li va poder donar un encàrrec de que hi havia uns cosins que vivien a prop d'Arlés, i llavors aquests cosins el van poder treure del camp.
Va tornar de França al final de la guerra, va arribar a Blanes, on per cert havia nascut, es va apuntar a la Universitat de Barcelona per fer ciències exactes, però va tenir por de patir represàlies doncs, per aquesta fugida a França i es va posar a treballar. Es va enrolar en un vaixell mercant d'una naviliera espanyola i va navegar pel Mediterrani i l'Atlàntic.
Ell deia que no havia aprofitat que estava a la Marina Mercant per fer contrabando, no? Que doncs, estraper-lo, que deia en aquella època, però sí que havia portat i conservo encara coses que portava d'Estats Units, que aquí no hi havia, per exemple, la torradora del pa, encara la tinc, és una torradora General Electric, que sembla nova, o sigui, a data d'avui, una cosa dels anys 40, sembla nova, que funciona, va ser 25 volts, però funciona, una batidora, li portava coses d'aquestes a la mare, que lògicament eren coses difícils d'aconseguir aquí, però les portava per al seu ús particular i domèstic, no?
Ja s'havia enamorat un temps abans de la mare d'en Lluís, la Concepció, la Conxita per l'entorn més íntim. Va ser durant una excursió a Montserrat a finals dels anys 40, doncs es van casar. Ella, que va ser mare de dos fills, va estudiar després ciències naturals, ella deia que era naturalista, i va ser també una persona molt interessant.
L'anècdota que recordo és que ella explicava això, no? que amb un acte d'aquests que havia tingut, diguéssim, amics i tal, més aviat penso que va ser en l'època que estava amb els americans i tal, algú li havia preguntat, no?, com s'havien conegut. Aleshores ell va explicar això, no?, de que un dia havia anat d'excursió i en aquesta excursió també hi havia la mare, a Montserrat, i probablement en les coves de Collbató, i llavors ell deia això, no?, que havien entrat a la cova i que li havia agafat a la mare i ja no l'havia deixat mai més.
Ara en Lluís parlava dels americans.
Ara anava a dir, perquè aquesta expressió, quan estava amb els americans.
Això és perquè quan va deixar de navegar amb aquesta empresa naviliera, el que va fer va ser treballar des de Barcelona per l'empresa nord-americana que gestionava Radio Liberty.
A Pals, no?
Sí, les famoses antenes de la platja, que doncs, finalment les van fer volar. Doncs la qüestió és que treballava per aquesta empresa. Llavors tenia totes aquestes relacions, coneixia tot el tema de la Guerra Freda, dels dos blocs, i tot això li va anar quedant, diguéssim, molt present en el cap.
Quina vida, no? Perquè la guerra, l'exili, torna mariner, no?, voltant, després treballa per Radio Liberty.
Impressionant. Llavors, el tema és que ell era un avançat al seu temps. De fet, el seu fill ho explica així, perquè sabia molt de tot i sabia tant que imposava un cert respecte als seus fills, que davant dels seus coneixements a vegades es quedaven sense arguments i fins i tot li havien arribat a expressar: és que, pare, ens fas una mica de por, tenim respecte perquè realment saps de tant i de tantes coses. I sí que tenia unes altes capacitats intel·lectuals, perquè ja a la seva època doncs, va aprendre sol anglès, alemany, fixa't tu que practicava ioga, era esportista molt metòdic.
Nosaltres vivíem a prop de la plaça Universitat, i érem socis del Connotació Barcelona. Aleshores, durant molts anys, o sigui, abans d'anar a l'escola, o sigui, a 6:45, ell em despertava i ens anàvem al Club de Natació Barcelona a fer esport. Ell s'anava al gimnàs a fer gimnàstica sueca i ioga, ja feia ioga també, era en una època que això era molt poc conegut. Ens dutxàvem, ens pelàvem una poma i ens preníem una tassa de te amb llet i em deixava a l'escola, que estava a Sarrià.
Aquest pare que aprofundia doncs, en tot el que li interessava, li encantava la música clàssica, el jazz, els cantants francesos, els Beatles, i a casa seva doncs, hi havia això, un tocadiscos, i ell posava música i allà anava sonant, no?
Per tant, és el seu fill, el Lluís, que ens està explicant, no?, què li va passar al pare, que aquesta és la pregunta. Hem retratat una mica aquest personatge, no?, que la guerra, l'exili, mariner, Radio Liberty, aquesta persona avançada al seu temps. Em fa molta gràcia això de gimnàstica sueca, no?, que també és una expressió molt dels anys 70, diguem, que això ja no ho sents enlloc. Què li va passar, finalment, al Rafael?
Doncs mira, des de principis del 1976, el seu fill, en Lluís, com deies, que aleshores tenia 20 anys, va detectar amb la seva mare i també el seu germà gran que el pare tenia com discursos apocalíptics, es podien durar hores, per ell era doncs, com si en qualsevol moment hagués d'esclatar la Tercera Guerra Mundial, allò que et deia abans, no? Tenia en el cap moltes històries, havia viscut situacions molt límit, i en Lluís doncs, es passava el dia fora de casa, en una granja propera, per poder concentrar-se, per poder estudiar, perquè tenia exàmens, i ell deia, és que venia el meu pare, es posava allà a parlar, es podia estar 2-3 hores explicant això, situacions, doncs, apocalíptiques, tot era molt, molt complicat, com si hagués d'esclatar això, la Tercera Guerra Mundial, i em deia, i a mi no em deixava estudiar, llavors jo intentava ser pràctic i me n'anava a una granja molt, molt propera a casa. Fins que durant la Setmana Santa d'aquell 1976 el van haver d'ingressar i el van dur en cotxe els seus dos fills.
Recordo unes quantes visites, no moltes, i sí que recordo molt, diguéssim, que era emocionalment molt dur d'entrar allà, de veure el teu pare malalt, i per tant, de fet, no és ben bé el teu pare, en el sentit de que el que no l'identifiques, o jo sempre dic, veus més la malaltia que la persona que tens davant, i després també una mica l'entorn.
El pare tenia esquizofrènia, però aleshores no se'n parlava. Del psiquiàtric va tornar a casa, van continuar els brots, i el 9 de juliol d'aquell mateix any, el 1976, en Lluís i el seu pare van anar, com sentíem abans, com cada matí, al Club Natació de Barceloneta, van fer esport, a mig matí es van acomiadar, el fill va tornar a casa i al cap de poca estona algú va trucar al timbre.
Poc després del dinar, doncs això, la Guàrdia Urbana va picar la porta de casa, no? I aquí va començar un malson. Jo sé, perquè avui encara passa, que la paraula suïcidi és tan impactant. Per tant, jo crec que ells venien també allò de dir, buah, la que no us ha tocat, no? I van defugir, de dir-me el mínim possible. De fet, l'únic que em van dir va ser que truqués a un número de la Guàrdia Civil del Maresme.
I així ho va fer, va trucar a la Guàrdia Civil.
La persona que va atendre el telèfon de la Guàrdia Civil, doncs, m'ho va deixar anar per telèfon. Ell no em va dir que sabia... No recordo si no per telèfon, perquè tot això abans ja entres en xoc i els detalls és difícil, no? Segur que em va dir que el pare era mort i que tenia que anar allà a identificar-lo. No sé si va, ja va esmentar que... crec que no, crec que només va dir això, però bueno, clar, lògicament ja el dolor et traspassa.
Clar, no hi havia telèfons mòbils, llavors. No va ser fàcil ni trobar la mare, ni trobar el seu germà. I finalment va localitzar un amic perquè l'acompanyés fins a la caserna. I allà li van explicar ja personalment que el Rafel, el seu pare, s'havia llançat a les vies del tren a Montgat.
Vam anar en el quartelí de la Guàrdia Civil i en allà el vaig identificar pels seus papers. No em van deixar veure el pare. Jo crec que van fer bé. No té sentit per mi posar en el record una imatge, sens dubte, diguéssim, del teu pare maltractat per haver estat atropellat per un tren. Per tant, bé, jo crec que vam fer bé.
Clar, ja hi devia tenir prous coses, li deuen haver quedat prous coses al record, perquè deies que, clar, quan va passar això, ells havien començat el dia al Club Natació Barceloneta fent gimnàs junts, diguem, no? Llavors s'havien separat després i al cap de poques hores ja ve la Guàrdia Urbana a avisar-lo a casa.
Clar, mentre el fill, doncs, fa la feina que havia de fer i se'n va cap a casa, doncs el seu pare, en realitat, se'n va cap a Montgat i fa això.
Bé, aquest és el cas, aquesta és la persona, la família marcada, com tantes altres, pel suïcidi. Deia abans que són unes xifres bastant impactants. La primera causa de mort entre adolescents i la primera causa de mort a tot l'estat, a totes les edats, diguem, per mort violenta, també,
Mira, durant el 2021, que és l'última dada oficial disponible, hi va haver a Catalunya 566 suïcidis. Això són dades dels metges forenses.
No. Quan dius suïcidis vols dir morts per suïcidi, O sigui, per tant, aquí no estem parlant d'intents... O sigui, persones mortes per suïcidi.
Persones a qui els metges forenses han hagut de fer l'autòpsia, perquè, com explicaven en el primer programa, és un dels supòsits pels quals s'ha de fer una autòpsia. Doncs el 2021, i esperem tenir aviat les del 2022, vull dir, perquè això realment va una mica lent, 566 persones, això representa un cas cada 15 hores de mitjana. Se suïciden més homes que dones. Els seus mètodes, els dels homes, són més violents. Penjaments, llançar-se al buit, a les vies del tren, armes de foc, sobretot entre els cossos policials que les tenen més a l'abast. Les dones acostumen a matar-se ingerint fàrmacs, amb autolesions o també penjaments. Això forma part d'aquesta estadística, com et deia. És un problema sanitari de primer ordre. S'intenten incrementar els recursos, amb tot encara doncs, són insuficients. Sí que és veritat que hi ha més seguiment després d'un intent de suïcidi a través del que es coneix com a codi risc suïcidi del sistema d'emergències mèdiques, i també cal explicar que des del passat mes de juny hi ha un servei especialitzat d'atenció telefònica, el 061, per persones que puguin tenir idees suïcides, pels familiars, persones properes. Jo una vegada vaig entrevistar una psiquiatra del Servei de Prevenció del Suïcidi de l'Hospital de Sant Pau, que és dels pocs que hi ha, per no dir l'únic, que em va dir una cosa que em va cridar molt l'atenció, perquè hi ha una frase que es diu molt a nivell popular, que és... Ai, aquests que tot el dia diuen que es troba la vida o que no sé què, res, aquests només ho fan per cridar l'atenció. I aquesta psiquiatra em va dir, no, si algú diu aquestes coses i les pronuncia i les diu en veu alta, feu-li cas, estigueu al cas, ajudeu-la, porteu-la on sigui, però no ho menys tingueu, perquè si ho verbalitza és que alguna cosa li està passant per dins.
Fixa't que avui també estem fent una cosa que és verbalitzar això, perquè amb els anys de professió que portem, Anna, jo em porto uns quants més per qüestions biològiques, diguem, però clar, era absolutament tabú, diguem. Jo recordo treballar en el 9-9, la primera feina que vaig tenir durant molts anys, que hi havia molts casos, però clar, no escrivies mai la paraula suïcidi, ni tan sols que hi hagués hagut cap voluntarietat. Deies... que havia estat atropellat pel tren o que... Etcètera.
Però encara ara passa, Quan se suïcida, per exemple, alguna persona coneguda, això a nivell social, tampoc s'acostuma a dir tan clar amb totes les lletres. Ho deia abans en Lluís, és una paraula que costa molt de dir. Costa molt. I és un gran tabú tant per les famílies, és un estigma encara perquè la salut mental ho continua sent.
Però en tot cas, no parlant-ne, que és el que hem fet fins ara, no ha solucionat res, diguem, perquè les xifres són on són, no? Diguem, per tant, està bé com a mínim que puguis parlar i que puguis, diguem, hi hagi totes aquestes associacions, no? Per exemple, no? Que amb això també hem fet molta feina.
Clar, tu ara ho deies, una altra frase que també es diu molt o que durant un temps es va dir molt és això de que provocava efecte mimètic, no? I això les pròpies associacions ho desmenteixen, els propis familiars diuen no, sisplau, parleu-ne, perquè s'han de posar recursos en salut mental per evitar això, perquè no hi hagi aquests drames. El cas és que hi ha una associació que ja té 10 anys, que és de les més pioneres a Catalunya, que es diu Després del Suïcidi, Associació de Supervivents. I et preguntaràs, per què supervivents? Doncs l'Organització Mundial de la Salut equipara les persones que perden un familiar per un suïcidi com si fossin supervivents, com ho són algú que ha perdut un ésser estimat en un atemptat terrorista, en un accident ferroviari, en una gran catàstrofe. I clar, perquè et quedes penjat en el buit, no? Llavors en Lluís Jofre, el fill d'en Rafel, que estàvem parlant, és un d'aquests supervivents, que des de fa 7 anys és voluntari d'aquesta associació que presideix la Cecília Borràs, que va perdre el seu fill i que va decidir doncs, que s'acabés ja el tabú aquest de no parlar-ne. A Lluís li ha costat molt fer tot aquest procés, com a molts altres fills, germans, pares i mares. El 1976, quan va morir el seu pare, ell el primer que va fer va ser marxar a Madrid uns dies amb el seu tiet Lluís, que el que va fer va ser agafar la família, que canviessin d'aires i que es distreguessin.
Per mi va ser, doncs, això, fent coses. Partits de tennis, partides de ping-pong, en el cine, sortir de paquet, perquè no conduïa, però de paquet amb la moto un cosí, vull dir, bueno, tot era, diguéssim, abocat a distreure-te, i això ajudarà que el temps ho curi. Jo crec que és un gran error, vist en perspectiva, crec que és un gran error. Però jo m'hi vaig trobar i va ser la meva experiència, va ser aquesta.
Ell ha après que el temps no ho cura tot, i ell ho diu així, el temps només ho allunya. Al principi va sentir un alliberament perquè el patiment del seu pare havia acabat, i també el seu propi, el de la família. Va estar 8 anys negant-se a contactar amb el dolor, fins que un dia, com aquell qui no vol la cosa, li van fer una pregunta.
Un dia estava amb un grup de persones i crec que algú em va preguntar pel pare. Vaig fer el que segurament fan molts supervivents, que és començar pel final. Ara m'ho tinc prohibit. Jo sempre dic que jo no vull començar pel final. Jo, si tinc que parlar del pare, he de parlar de la seva vida, no de com va morir, no? Però sí, algú va sortir el tema i va parlar, i aleshores, em recordo que el dolor va ser intens. I això em va fer donar compte que això no pot ser.
A partir d'aquí doncs, va decidir escriure cada dia una estona per pensar en el seu pare, doncs això, recordar episodis viscuts amb ell.
Està bé això que diu, que jo crec que val per qualsevol familiar, persona, amic que se t'hagi mort, diguem, no pensar en el final, o no començar pel final, com a mínim, no? Sinó que hem de parlar de la seva vida, no? Que és el que intentes fer. El primer que fem aquí, també, quan recordes algú, és parlar, en aquest cas, doncs, de la vida del Rafel, no?
Sí, a més, en Lluís li va agradar molt començar a parlar del pare, no? És aquella sensació de, va, anem a recordar qui era, perquè al final els records és el que els fa vius. Mentre no afrontava aquest dol, doncs ell tenia la sensació d'haver dut una motxilla de 25 quilos cada dia, com si portés una llosa.
Ens quedem enganxats amb la paraula suïcidi, que té una dimensió emocional brutal, perquè vol dir que algú s'ha tret la vida. I això, d'alguna forma, és algo contrari a l'estructura que tenim. O sigui, nosaltres, el nostre cervell està preparat per sobreviure.
Mentre mantenim aquesta conversa, en Lluís s'atura, plora en alguns moments, li cauen les llàgrimes, galtes avall, li mullen la camisa. La veritat és que jo em disculpo per fer-li reviure aquests moments, no? O sigui, li dic, ostres, em sap molt de greu perquè t'estic fent posar molt trist, sí, perquè realment veus un home de 67 anys, alt i dret, a més és molt alt... Ostres, i que li van caiguin les llàgrimes i que no ho pot evitar, no? I ell, en aquest moment, em dona una lliçó. Diu que fer el dol és no viure constantment en el dolor.
Quan ara tu i jo ens acomiadarem, jo tornaré a la serenitat immediatament. podré tornar a fer la meva vida. Com qualsevol persona que recordi una cosa molt trista, però que d'alguna forma ja ho té, ja la té clara, doncs ho explicarà i potser plorarà també i s'emocionarà. La diferència d'aquesta situació a estic en ple dolor és que la tristesa està present tot el temps. El dolor està allà, el dia, la nit.
I en els suïcidis el sentiment de culpa de l'entorn és inevitable, però per en Lluís és un miratge que fa el cap. És a dir, el cervell, bàsicament, els supervivents el que diuen és anem a revisar el passat, però amb elements que aleshores no tenien. I sempre queda doncs, aquella sensació que es podria haver fet alguna cosa diferent, però ell diu no, perquè ho estàs analitzant des del present. No?
La de vegades que en Lluís deu haver pensat en aquell dia, no? Ja no abans que també, però aquell dia només, no? Quan comença junt, què passa després, en fi.
A cada cosa la poses al seu lloc. El que és trist, però el que és bonic, o sigui, i no deixar que el dolor i la tristesa profunda, d'alguna forma, ho emboirin tot, i quan sembla que tot és trist, no? O sigui, és trist que el pare es suïcidés, i tant, molt. I de vegades fem aquest pensament de dir, ostres, i quina llàstima que no hi continués, i no el vaig tenir més, i tot el que ens hem perdut. Ja, però d'acord, però el que va ser, va ser. I recuperar tot això que va ser, jo crec que és una gran cosa.
El que dèiem, no? Començar pel principi i recordar la persona. En Lluís té ara 67 anys, amb la seva dona, la Núria, que és metgessa, tenen una consulta a Barcelona on no només busquen solució als problemes de salut físic, sinó també emocionals, amb tot aquest aprenentatge que ell ha fet i que també comparteix amb aquesta associació de supervivents.
Doncs, com sempre, ens agrada acabar també amb els agraïments amb en Lluís, no? per recordar el seu pare, el Rafael, que tenia 56 anys l'any 1976, no? Que és quan passa això, i encara imagina't els anys que han passat, no? Que aviat en farà 50, no?
Clar, i també quan hi penses, dius, ostres, és que ara en Lluís és més gran de l'edat que va viure el seu pare.
Sí, sí, segur que el 56 hi va pensar molt quan el Lluís va fer el 56, ara en té 67, per tant han passat molts anys i això encara queda dins. Gràcies, Anna Ponsí.
Gràcies a vosaltres, sobretot això, la gent que no en pot parlar, doncs que sàpiga que hi ha finestres on abocar-se per parlar.
Totalment. D'aquí 15 dies, més Codi 60 i d'aquí un minut, més Islàndia. Fins ara.